La tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, benvinguts a La Tàctica, el programa que una vegada més repassa tota l'actualitat del cap de setmana. Avui és divendres 26 d'abril, i tanquem el mes amb un nou programa esportiu on cada vegada tothom s'hi va jugant les garrofes. Repassem, doncs, el menú del dia. I comencem parlant de l'Olot, que sincerament esperem que no ens facin patir més i podem aconseguir el títol aquest cap de setmana. Les probabilitats segueixen a ser molt altes d'aconseguir l'ascens directe i un nou títol de tercera federació, però la qüestió és no deixar-ho per al final. Parlarem amb el nostre especialista, amb en David Planella, i també farem la prèvia, com sempre, amb l'entrenador dels olotins, en Pedro Dolera. En futbol amateur, cap de setmana emocionant, Bos de Tosca amb ja l'última bala per intentar provar-se la permanència. A segona catalana, el Sant Jaume també vol seguir enganxat a les posicions de dalt per pescar el play-off. Tercera i quarta, partits en majúscules on podem tenir nou campió garrotxí de quarta catalana amb el Montagut. Ho repassarem durant el programa. Com sempre, no deixem el femení del costat i parlarem també de la mala dinàmica que està travessant, com dèiem, el femení de la Unió Esportiva Olot. També ens fa especial il·lusió, ho parlarem i en deixarem amb més detalls el debut d'Eric Callís, l'Olotí, el Vianyenc, a la Liga Hypermotion amb l'Alcorcón a la segona divisió espanyola del futbol. En l'àmbit poliesportiu, el club tenista l'Olot que vol deixar sentenciada la permanència i ho vol fer a la pista del Collado Mediano, el CUE. Hoquei, on els olotins visiten la pista del Cerdanyola dissabte a les 5 de la tarda, parlarem amb el vòlei amb situacions diferents però complicades pels dos equips, bàsquet garrotxí ja amb algun equip amb la permanència assegurada, i tot i això i moltes coses més en aquest nou programa, el 28è d'aquesta nova temporada, així que sense més, comencem la tàctica, ara sí, del cap de setmana.
La tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana. She said, "Hello, mister, pleased to meet you. I wanna hold her, I wanna kiss her. Gonna take you for a ride on a beach plane.
I ara sí que sí, després de la desfeta a casa contra el Tona, on l'Olot només havia de treure un punt per aconseguir l'ascens, el títol i una nova plaça de segona federació i poder-ho celebrar amb l'afició, ara sí passa que cap de setmana passarà en un lloc molt diferent. Si ha de passar, serà el camp del Girona B, a Riudarenes, un camp amb aforament limitat i lluny de l'escaf i el suport de la nostra afició. En parlarem més endavant amb en David Planella per veure qui pot entrar i qui no pot entrar d'aficionats a la Unió Esportiva Olot. Els olotins necessiten treure un punt o bé que l'Hospitalet perdi el seu partit o l'empati. En aquests dos casos, aixecaríem el títol. Només resten 4 jornades per acabar la temporada i el somni de l'ascens és cada vegada més a prop. Només falta un passet més per arribar-ho a tocar. Sí, és veritat que nosaltres no tenim la pressió, però sí la il·lusió de guanyar. Qui sí que la té és el Girona B, és el nostre rival. Una victòria del filial gironí suposaria distanciar-se i pràcticament assegurar-se un lloc a tercera federació la pròxima temporada. Una derrota dels gironins suposaria tornar-se a enganxar la part baixa de la taula quan només, a hores d'ara, es troba a 4 punts del descens. Tot i això, si no hi ha descensos compensats, perquè podria baixar un altre i, per tant, es trobaria a només un punt del descens. Veurem què passa en el partit, però el que passa ara és que nosaltres analitzem el rival i el partit amb el nostre home de confiança, el nostre especialista, en David Planella. Abans, però, David, ja ho saps, una miqueta més de música, que aquest cap de setmana podem ser campions. Hey, yeah. Ara sí, què tal, David? Bona tarda, com estàs?
Hola, Aniol, bona tarda.
La Unió Esportiva Olot, que malauradament no va poder celebrar el títol de campió de tercera federació d'aquest grup 5è la setmana passada a casa davant el Tona, després de la derrota per 0-2, hauria estat l'escenari ideal, poder-ho celebrar a casa, poder-ho celebrar en un derbi de Bracons, poder-ho celebrar amb la teva afició, en els mil i pico que van acudir a l'estadi municipal, però queda Lliga, queden 4 jornades i l'Olot ho pot fer de nou aquest cap de setmana. Sí que és diferent perquè no ho pot fer a casa i amb la seva gent, a més en un camp que ara en parlarem on és complicat l'accés per part dels, de l'afició olotina, però pot ser campió de nou i ho pot ser aquest dissabte a les 4 al camp del Girona B, al camp del filial gironí, que també s'hi juga la permanència. Està uns punts per sobre d'aquesta zona de descens, però de poc té molt de... Bueno, no es pot encantar gaire, per dir-ho d'alguna manera. David, com arriba la Unió Esportiva Olot en aquest partit? Pot ser campió i pot ser dissabte, no?
Sí, és veritat que venim d'aquest cop dur, que va suposar no poder guanyar la Lliga a casa diumenge passat quan tot estava preparat, i per tant no ens enganyarem, l'equip té una espina clavada des de diumenge passat, va fer mal. Aquesta setmana, ja ho hem pogut comprovar, s'ha parlat molt poc de celebració, ni el club, ni l'Ajuntament, ni des de dins de l'equip, és a dir, ha sigut una setmana molt diferent a l'anterior, suposo perquè s'ha pres una mica la lliçó, no? El fet de tenir-ho tot preparat, el fet de vendre-ho com el partit de la celebració, doncs va fer que ja d'alguna manera tothom ho veiés fet abans de començar, i el Tona, que s'hi jugava moltíssim, doncs va sortir al camp, va ser més intens, va ser millor, va guanyar 0-2, i ens va deixar amb un pam de nas, no? Hem après d'aquesta lliçó i, per tant, ara la propera oportunitat de ser campions és dissabte demà a Riudarenes contra el Girona B. És veritat que no és l'escenari ideal, ara si vols en parlarem i explicarem qui podrà entrar i qui no, etc etc. Però és el proper escenari i jo crec que l'equip té molt clar que encara que sigui en un camp que no és el millor per celebrar alguna cosa, ha de ser aquest dissabte quan pugui ser campió i pujar a segona federació, no es vol posposar més, no? Tot i que les oportunitats seguirien, si aquest dissabte l'Olot perdés i l'Hospi guanyés, doncs dimecres que ve, 1 de maig a casa, tindríem una nova oportunitat contra l'Escala per ser campions. És a dir, tot fa indicar que l'Olot serà campió de Lliga segur. Recordem que l'única opció que l'Olot no sigui campió de Lliga és que l'Olot ho perdi tot fins a final de temporada i que l'Hospi ho guanyi tot i que, a més, l'Hospi li retalli dos gols més en l'averatge, no? És a dir que... està fet, però es tracta d'acabar de lligar i el llacet s'ha de posar dissabte.
David, explica'ns una mica les peculiaritats de l'estadi de Riudarenes, perquè, com dèiem, és un escenari complicat per celebrar alguna cosa, però esperem celebrar-ho, així de clar, esperem celebrar-ho dissabte i no haver d'esperar la jornada intersemanal.
Sí, a veure, és un camp de poble, és un camp municipal és el camp municipal de Riudarenes, no té graderies, i això fa que l'accés estigui limitat. Qui podrà entrar? Doncs el Girona el que ha fet ha sigut lliurar 40 entrades a la Unió Esportiva Olot. 40 entrades que el club no ha posat a la venda perquè té compromisos i ha destinat aquestes 40 entrades doncs, a compromisos de club, a familiars de jugadors, a familiars de cos tècnic, etc. És a dir que no s'han posat a la venda aquestes 40 entrades que el Girona ha cedit a la Unió Esportiva Olot. Per tant, hi haurà 40 aficionats de l'Olot que seran compromisos del club i la resta només poden entrar socis del Girona. És a dir, que si hi ha algun olotí que és soci del Girona i vol entrar a Riudarenes, ho podrà fer. Però si no és soci del Girona, si no té el carnet de soci del Girona, no podrà accedir a Riudarenes. Què pot passar? Que hi hagi afició de l'Olot que no pugui entrar i se situï a fora. Perquè al final és un espai força obert, és força fàcil de situar-te a fora de les instal·lacions i de veure el partit des de fora, ja hi ha precedents, ja hi ha aficions d'altres clubs, Sant Andreu, per exemple, o mateixos aficionats del Girona, que quan no es podia entrar per les restriccions de la Covid es posaven a fora, per tant hi ha precedents i podria ser que algun olotí fes això, anés fins a Riudarenes i estigués a fora. Però a dins, només 40 aficionats de l'Olot i la resta socis del Girona, que veurem quan seran, perquè no hem d'obviar que el Girona, el primer equip, juga a les dues, i per tant és difícil veure el partit i arribar a les 4 a Riudarenes, depèn d'on visquis de les comarques de Girona.
I entrant en l'àmbit més futbolístic, quins perills té aquest Girona B, que, com dèiem, està 4 punts per sobre del descens?
Un Girona B que està 4 punts per sobre del descens, teòricament, però és que el marge podria ser menys, perquè si baixa el quart per la cua per algun descens compensat, que podria ser que hi fos, perquè el Cerdanyola pot baixar i llavors això faria que hi hagués un descens més, el 15è també baixaria i en aquest cas el Girona B està un punt per sobre del 15è, és a dir que no es pot despistar aquest Girona, i segurament per això Mitchell, el primer equip, no ha convocat cap jugador del filial pel partit d'aquest dissabte. A les últimes jornades havia convocat a Garrido, a Carles Garrido i a Justin, però perquè no havien coincidit els dos partits en hora. En aquest cas, el Girona juga a les Palmes a les 2 del migdia i el filial juga a les 4 a Riudarenes, per tant, els jugadors del filial no es podien, no podien fer els dos partits i Mitchell no ha convocat a ningú. La convocatòria ja ha sortit avui. Per tant, Carles Garrido, que és el pitxitxe d'aquest filial, hi serà. Justin, que és l'extrem més diferencial del Girona B, també hi serà. I per tant hi seran tots. El Girona B convoca tota la plantilla que té disponible i els grans perills són aquests que acabem de dir. Carles Garrido és un jugador cedit pel Cornellà que va arribar aquest mercat d'hivern i que ha marcat 14 gols en 14 jornades. Que és una autèntica bestiesa, va arribar a fer 6 gols en un mateix partit. Justin, un extrem, com dèiem, desequilibrant, diferencial, que la categoria, si vol, pot ser el millor jugador de la categoria. I llavors té altres jugadors destacats, a les bandes Sarasa, Almansa, Dauda, també en la part ofensiva, el japonès Suzuki, i a darrere jugadors com Oriol Comas, germà d'Arnau Comas, Antal, Biel Ferrés, al mig del camp el fill de Mitchell, Miguel Ángel Sánchez, Dimitro, l'ucraïnès. Bé, és que té una plantilla realment, Aniol, que no és per estar a 13 a la classificació. De fet, va arribar a la primera volta a l'estadi, ens va agradar molt aquest Girona B, va empatar 0-0, i tots dèiem que la segona volta aniria cap amunt. Ha sigut molt irregular, li ha costat moltíssim i s'ha quedat anclat en aquesta part baixa de la taula, però realment té plantilla i joc per estar molt més amunt.
I ja per acabar, David, disponibles pel partit d'aquest dissabte contra el Girona B?
En principi tots. Ja hauria ja la té a l'alta mèdica des de la setmana passada. També està recuperat Marco Gil de les 15 que tenia. Per tant, tota la plantilla en principi disponible perquè Pedro Dolera pugui fer l'alineació que vulgui en el partit d'aquest dissabte.
Doncs a veure, si és els 11 jugadors que surten aconsegueixen aquest campionat de tercera federació i no haurem d'esperar la jornada d'entre setmana en el derbi contra l'Escala a guanyar el partit i a ser campions. Esperem que ho siguem dissabte, que els 3 punts tornin cap a la Garrotxa i, David, pugueu cantar un nou campionat que seria el sisè campionat de tercera federació de la Unió Esportiva Olot.
Correcte, seria el 6è i seria el 3er que cantaríem en aquesta època recent a Ràdio Olot. Amb un punt en fem prou, per tant, un empat farà campió a l'Olot i en cas de derrota l'Ospi juga a les 5, juga una hora més tard, hauríem d'estar pendents del desenllaç del partit de l'Ospi, que si tampoc no guanya, això faria que l'Olot fos campió matemàticament, l'Ospi jugarà al camp del Vilafranca.
Esperem que l'Olot sigui campió. Moltes gràcies, David.
Gràcies, que vagi bé.
Doncs després d'escoltar el nostre especialista a la veu d'aquesta Unió Esportiva Olot, anem amb l'entrenador de l'Olot, anem amb el que fa la tàctica, amb el que posa els ingredients, el que posa els jugadors al seu lloc per aconseguir aquest títol de tercera federació, com dèiem, aquest sisè títol. Anem amb la prèvia, en el partit contra el Girona B, anem amb el míster, anem amb Pedro Dolera.
La prèvia, amb Pedro Dolera.
Bueno, la veritat és que va ser un cop dur perquè, bueno, al final semblava que anàvem un partit d'homenatge i ja estava tot fet i, com ja vaig dir durant la setmana, d'això res, no? Estem en una lliga molt exigent, torno a posar en valor tot el que s'ha fet fins ara, que crec que no som conscients. Estem portant-li 15 punts la setmana passada al segon, aquesta 12, el tercer 15 o 18 no sé quants, el 8è, vull dir que és una passada, però clar, això s'ha d'acabar, vull dir, ara ve el més difícil, que és el que hem dit sempre, no? Hem guanyat el dret a fallar o a equivocar-nos, perquè els rivals també juguen i ara no hi ha classificacions, que ja ho porto dient també moltes setmanes. El Tona venia a mort perquè jugava poder entrar al playoff o com a mínim apropar-se, venia de rebre un 5-0 a l'anada i, bueno, això, pues, clar, i a sobre venen un camp on està ple, perquè hem d'agrair a la gent que va venir el seu suport i venir a gaudir i a disfrutar de l'equip, pues encara t'omples de més raons com per aguar la festa, no? Bueno, al final això és el futbol i el partit, penso que, bueno, que no vam saber-lo jugar bé per diferents motius. També el resultat penso que s'ha voltat o al final, bueno, ells van treure molt petroli de tal, perquè ells van venir a empatar i al final es van trobar amb una victòria, però sí que és cert que ells portaven un punt més i això s'ha d'acceptar i és així i no hem de posar paños calientes, vull dir, ells van anar amb més intensitat i per això van guanyar, no hi ha més història. Nosaltres inconscientment, tu ja et dic, és que l'altre dia veníem un partit homenatge. Vull dir, la fanzó un abans, anar a saludar la gent, que si la festa d'Ajuntament, que si la festa després, tot això, vulguis o no, el jugador ja el fa pensar en que, bueno, esforç, o sigui, molt rèdit, esforç zero, no? I nosaltres portem tota la lliga a esforç 1000 i rèdit el que ens hem guanyat. Vull dir, llavors és canviar tot el panorama, no? Però bueno, ja et dic, és normal, les persones a la nostra vida es passen coses així perquè és lo clàssic, però bueno, vull dir, hem d'acceptar-ho i hem d'estar igualment orgullosos d'ells i continuar. Bueno, pues aquest partit és encara més difícil que el del dia, no? Perquè aquí sí que és un camp on pots perdre, i ell és un equip de lo millor de la categoria a nivell individual, no? A més, les darreres setmanes, dues o tres setmanes, s'han recuperat els seus millors jugadors, que són la part de dalt, el Justin, que està en dinàmica primer equip, l'Iker Almena, bueno, jugadors que marquen diferències, Dauda, que el van recuperar, bueno, al final, de fet, estem parlant de, ja dic, per mi un dels millors equips de la categoria en diferència a nivell tècnic, un per un jugadors, no? Després una altra cosa és com competeixin o que vagin a camps petits o tal, i si costi, i palmin, però bueno, això té una mica la joventut, no? Però com a equip, tal, i a més estan jugant pues, el descens, perquè s'han ficat allà baix, i llavors imaginen la perillositat que té aquest partit, no? Però bueno, nosaltres hem d'afrontar-lo amb la màxima il·lusió possible, amb el treball que ens caracteritza, amb les ganes que posem, i sabent els punts febles i els punts dèbils i intentar atacar-los com hem fet sempre. Ja em dóna igual, vull dir, jo això, l'important és fer-ho, vull dir, dóna igual quan o com, al final és fer-ho, si no ho celebrem, ja et dic jo que aquesta setmana no hi ha res preparat, ja t'ho dic jo, vull dir, ja m'he encarregat jo de que no sigui així, vull dir, al final, el que hi hagi a nivell de club, que això, ja farem, no sé si m'explico, sí, però aquí al vestuari, vull dir, ningú ha de saber res, ni s'ha de saber res, ni, vull dir, al final dona igual com i quan, l'important és fer-ho i ara pues, sembla que un punt és molt fàcil, però ostres, ja veuràs que costarà.
Doncs ja veieu, res preparat, l'Olot no es vol confiar, i després d'escoltar Pedro Dolera, després d'aquestes declaracions, d'aquesta prèvia en el partit contra el Girona B, repassem ara la jornada d'aquest cap de setmana, la jornada número 31 del grup 5è de Tercera Federació. La jornada comença dissabte a les 4 de la tarda amb el partit dels Ludins al camp del filial o gironí. A les 5, Poble de Mafumet, Sant Cristòbal, Vilafranca, l'Hospitalet, l'Escala Mollerussa i Tona Prat. A 2:15, Peralada, Badalona. A les 7 de la tarda, Reus, Rapitenca, per tancar la jornada d'aquest dissabte. Diumenge a les 12, Muntanyesa, Castelldefels, i a 6:45 de la tarda, Vilassar de Mar, Grama, per donar per acabada una nova jornada. Pel que fa als números a la classificació, l'Olot segueix, òbviament, líder a 12 punts, quan en queden 12 per jugar-se. Segons és l'Hospitalet amb 57, tercer Vilassar amb 54, quart el Badalona amb 47 punts i tanca la zona de playoff el Prat amb 44 punts. Qui està a la White, de veure què passa en aquella zona, és el Tona amb 43 i l'Escala, rival de la setmana que ve de l'Olot a l'estadi municipal, amb 42 punts. A la part baixa tenim el Girona B, el rival de la Unió Esportiva Olot, que està a 4 punts del descens. En aquest cas, si el Girona B perdés el partit, es posaria, seguiria estant a 4 punts, en cas que no guanyessin els equips que estan per sota, però parlàvem amb en David Planell, aquests descensos compensats que pot haver-hi en cas que el Cerdanyola descendeixi de segona federació, podria provocar doncs, que s'arrastrés un altre equip, que en aquest cas seria, per dir-ho ràpid, la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic de Tarragona. Seria qui seria el primer equip que baixaria de categoria, i després en zona de descens tenim Vilafranca amb 32, Rapitenca amb 30 i Castelldefels amb 27 punts. Aquests són els números a falta només de 12 punts, a falta de 4 jornades per donar per acabada una nova temporada de Tercera Federació. I recordeu, oients de Ràdio Olot, que podeu participar en la porra del partit, en joc una coca o un tortell de Can Carbaceres i una jaqueta de suadora o samarreta de l'Olot. Podeu participar per totes les xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook, o amb el hashtag porra UEO. El partit començarà aquest dissabte a les 4 de la tarda al municipal de Riudarenes, Girona B, Unió Esportiva Olot.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Avui no ens hem mort. Està clar que l'Olot serà campió de Lliga i pujarà a segona federació, però és un cop molt dur no poder-ho aconseguir a casa el dia que tot estava preparat i al costat de la teva afició, el dia que hi havia 1.600 persones a l'estadi municipal d'Olot.
Ens van quedar amb les ganes de celebrar-ho a casa, però ara no renunciarem a celebrar-ho a fora. Dissabte tenim una nova oportunitat de ser campions de tercera i pujar a segona federació. I aquesta no la pensem desaprofitar. En directe, des del camp municipal de Riudarenes, Girona B, Olot. A 3:45 de la tarda a la prèvia i a 4:00 del partit, amb David Planella, Pau Masó i Pere Ribas, i el patrocini de Fred Perry Olot. I a partir de 5:00 de la tarda... seguiment en directe del Cerdanyola Hoquei Olot, penúltim partit de l'Hoquei Lliga Plata, amb Roger Isern i Anna Prat. Aquest dissabte serem a tot arreu. Aquest dissabte ho volem tot. Olot! Olot!
Primera Catalana.
I ara ens toca marxar a Primera Catalana amb una situació totalment diferent a la que parlàvem fins ara. Parlem del Bosc de Tosca, que després de tota una volta sense conèixer la victòria s'ha complicat la vida i de valent. Els garrotxins buscaran aquest dissabte seguir estant vius, ja que una derrota sí que els deixaria pràcticament sentenciats. El rival, el Roses, rival directe que visita el Bosc de Tosca amb l'objectiu de sentenciar també la permanència. Ara mateix la situació és complicada. Queden 12 punts en joc i els grocs es troben a 5 amb el gol a braç perdut amb el Cardedeu de la salvació. Però repassem la jornada perquè hi ha enfrontaments d'allò més interessants. Dissabte a 4:00 Bescanoblanes, a 5:00 Bosc de Tosca Roses, a 6:00 Argentona Manlleu. Diumenge a 12:00 Caldes de Montbui Mataró i Parets Montcada, a 1:15 Cardedeu Banyoles i a la tarda a 5:00 dos partits per tancar la jornada. El primer Tossa Mollet i acabarà la jornada amb el Begur Can Gibert. A la classificació el Manlleu podria ser nou campió de Primera Catalana si guanya el partit d'aquest cap de setmana al camp del segon, el Cardedeu, ja que porta 9 punts més. Com dèiem, segon és el Cardedeu amb 49, tercer Caldes de Montbui amb 42 i a la part baixa qui marca la salvació és el Cardedeu amb 30. Perdoneu, qui és segon classificat i qui juga contra el Manlleu és l'Argentona, que és el segon classificat amb 49, tercer és el Caldes amb 42 i a la part baixa qui marca la salvació és el Cardedeu amb 30 punts. Serien 9 equips de segona catalana, el Blanes amb 30, Bosc de Tosca amb 25, Mataró amb 23 i Begur, que tanca la taula amb només 21 punts i a 9 ja de la permanència, que podria quedar sentenciat matemàticament ja aquest cap de setmana. Pel que fa a segona catalana, bon moment del Sant Jaume de Llierca i, per cert, anem-lo destacar perquè ara mateix es troba a només 4 punts de la zona de play-off.
Segona Catalana.
A segona catalana, com deia, en bon moment del Sant Jaume, sembla que la nova gespa els hi ha anat de fàbula als de Jordi Freixa perquè, tot i passar una mini mala dinàmica que gairebé ni s'ha notat, torna a ser un dels candidats a la zona de promoció d'ascens després de la victòria contra el Farners, segon classificat. Aquest cap de setmana, però, visiten a un Bellcaire, que és el primer a la zona vermella, que es troba a 8 punts de la permanència quan encara en queden 16 per jugar. Per tant, partit amb interessos molt diferents entre els dos equips, però on els de l'Empordà seria l'última opció per intentar aconseguir fer un miracle i aconseguir la permanència. Jordi Freixa parla de la importància del partit d'aquest cap de setmana.
Aquesta setmana ens desplacem al camp del Bellcaire, equip que està en ratxa, porta 3 partits seguits guanyant, o sigui que està en una situació complicada, vale? I bueno, nosaltres tenim amb la confiança d'haver guanyat el segon, però bueno, no té res a veure el partit que ens trobarem, que vam jugar aquest dissabte amb el que ens jugarem diumenge a la tarda. Pel camp, les característiques de l'equip, camp petit, de gespa natural, un equip intens, no? Defensivament fort. Han perdut partits, evidentment, si no estarien en la situació que estan, però han perdut per molt poca diferència de gols. O sigui, camp complicat, partit complicat, i amb si ens sabem adaptar amb aquestes circumstàncies, que ja ho hem fet i crec que som capaços a fer-ho. Confiança, a seguir una línia ascendent i dins la nostra idea de joc intentarem portar-la a terme tot el que ens permeti el camp i el rival.
El partit del camp de la futbol municipal de Bellcaire d'Empordà jugarà aquest diumenge a les 5 de la tarda. La classificació, el líder és el Juventus Lloret, que aconseguiria aquest ascens directe si seguís així. Farien el mític playoff, el Farners, segon amb 49 punts, i el Torroella, tercer amb 48. A la part baixa, marca la permanència el quart amb 34. Serien equips de tercera catalana, Bellcaire amb 26, Empordà Castelló amb 23, Marca de Lama amb 22, Atlètic Bisbalenc també amb 22 punts, i Tordera amb només 19.
Tercera catalana.
A tercera catalana cal dir que semblava que seria cosa de dos, però al final la gent va pujant al carro i tot i que és una de les úniques categories que no hi ha playoff, tothom ho intentarà fins al final. Dissabte a les 4, Sant Joanenc, Cornellà de Terri. A 4:45, Fontcoberta, Sant Ponç. A les 5, Camp de Bànol, Amer, Abadesenc, Les Preses i Besalú, Sarrià de Ter. Diumenge a les 11 del matí, Garrotxa, Comacros, i a 6:15 de la tarda, Hostoles, Sant Gregori. Dimarts, partit excepcional a 9:15 del vespre entre el Camprodon i el Sant Privat. A la classificació, l'Abadesenc és el líder amb 52 punts. Ara mateix seria l'equip del Ripollès qui aconseguiria aquest ascens directe a segona catalana. Segona és l'Amer amb 50 i tercer Les Preses amb 49. Quart, el Camprodon amb 45 i Garrotxa, que tot i ser cinquè amb 42 punts, té dos partits menys. A la part baixa descendiria amb Besalú amb 31, Cornellà amb 26, Sant Ponç amb 11 i Hostoles amb 5. Aquests últims ja descendits des de fa algunes setmanes.
Quarta catalana.
I a quarta catalana aquest cap de setmana potser encara no, però si el Montagut guanya i el Serinyà punxa algun d'aquests dos partits, perquè recordem que en té un de plaçat contra els Joanetes, els del Serinyà el jugarà dimecres 1 de maig. Els de Montagut serien campions de quarta catalana. Però abans d'avançar-nos, repassem si ens sembla la jornada. A quarta, d'aquí pocs minuts, Les Preses B, Sant Pere Màrtir, ja dissabte a les 4, Les Planes, Camós, Sant Miquel de Campmajor, La Canya. A les 5, Montagut Meià i Castellfollit de la Roca, Santa Pau. A les 8, tancarà el dissabte el Serinyà Atlètic Olot. Diumenge, un únic partit derbi entre els Joanetes i la Vall d'en Bas a les 11 del matí. El grup tercer de quarta catalana, Montagut, és líder amb 60 punts, segon Serinyà amb 52 i, com dèiem, amb un partit menys. Tercer classificat, La Canya amb 44, quart el Santa Pau amb 42 i tancaria la zona de permanència el Camós amb 41. Cal destacar que el Sant Pere Martí té un partit menys i que, per tant, guanyant-lo, entraria a la zona de promoció a tercera catalana. I en futbol femení se li farà llarg i molt aquest final de Lliga al femení de la Unió Esportiva Olot, ja que encara falten 7 jornades per acabar la Lliga i el problema és que és molt lluny de les posicions capdavanteres, a més de 20 punts, però també a 20 punts de la zona de descens. Aquest diumenge les olotines visitaran el camp del Segull Badalona a 2:15 del migdia. El rival, a diferència de l'Olot, és a la part baixa i voldrà imposar-se a les olotines per deixar a 0 les opcions de descendir. I abans de marxar al sector poliesportiu, feia temps que esperàvem la notícia del debut d'Eric Callís a la Lliga Hypermotion, la segona categoria nacional de futbol. El de la Vall de Bianya, han passat a l'Olot, futbol base de Girona i ara militant a l'Alcorcón, portava molts mesos de treball amb dinàmica de primer equip i ha anat convocat en més d'una ocasió. No va ser fins aquest cap de setmana quan van expulsar el lateral dret del conjunt madrileny que va sortir Eric Callís, prop de l'hora de joc. Ho van fer en un dels camps més mítics de la segona divisió, a Ipurú, al camp de l'Eibar. Escoltem Eric Callís, que deia això als micròfons de la Tàctica.
Doncs va ser un debut molt, molt bonic, llàstima de la derrota, i no va poder ser una felicitat completa, però va ser bonic i va ser per recordar, doncs, tot l'esforç que havia fet fins al dia d'avui, que lògicament tocarà seguir treballant, però la veritat és que va ser un somni complet. Ara puc dir que he complert un somni des de ben petit que tenia, que era debutar al futbol professional, i he tingut la sort pos de fer-ho. Llàstima que no va ser amb un resultat que fos una victòria i poguéssim marxar encara més contents a casa, però ho vaig disfrutar com un nen petit. Vaig entrar a aquell camp amb molta tranquil·litat, la veritat, i no vaig assumir fins al cap de 2 hores en bones, de rebre missatges, de veure'm saltar el terreny de joc en vídeos que m'havien enviat i tal, i va ser, bueno, un orgull perquè crec que porto picant pedra molts anys i vaig tenir la sort de fer-ho. Crec que vaig fer uns 30 minuts força correctes per ser el meu debut, per tant encara marxo més satisfet de la meva feina feta i donar les gràcies, doncs, a tothom qui va fer possible el meu debut al futbol professional, des de la Canya, des del futbol base de l'Olot, passant per una cantera com la del Girona, i la veritat és que que és un orgull. És un orgull pues, veure tota la gent que m'ha escrit i que m'ha felicitat i m'ha donat l'enhorabona, que això també diu, diu molt de la gent que m'envolto i estic molt orgullós. Ara seguir més que mai, amb molta humilitat, seguir treballant perquè només ha sigut un pas i lògicament vull fer més passos endavant i esperem que així sigui.
Esperem que així sigui, Eric. Veurem si el míster la setmana que ve, tot i que el lateral dret el van expulsar, per tant estarà aquesta jornada sense poder jugar. Veurem si el míster torna a confiar amb el lateral de la Vall de Bianya i torna a jugar ara, perquè no, d'inici a segona divisió en el pròxim partit de l'Alcorcón. Anem ara al sector poliesportiu, anem ara a parlar de bàsquet, de voleibol, d'hoquei i sobretot també anem a parlar de tenis taula.
Poliesportiu.
I comencem, com dèiem, en l'àmbit poliesportiu amb el Club Tenis Taula Olot, com sempre, la màxima categoria de l'esport a nivell estatal i l'objectiu és tornar-hi a estar la pròxima temporada. El Collado Mediano, rival de la tripleta del conjunt olotí, rival ja descendit i oportunitat pels garrotxins de certificar la permanència i, per què no, buscar alguna coseta més. L'equip es desplaçarà a Madrid amb Asmodenco, Diego Pinyó i Arnau Pons. Escoltem el vicepresident dels olotins, Xavier Sillés, que afirma que vol rematar la feina el més aviat possible.
I falten dues jornades, aquí pot passar de tot. Nosaltres el que sí que tornem a manifestar que ens agradaria molt arribar a aquesta última jornada que pogués ser doncs, afrontar-la amb una tranquil·litat, amb els deures fets, que fos una festa, una verdadera festa del tenis taula gironí una altra volta i per tant doncs, desitjar que aquest partit del proper dissabte a Collado doncs, que no fallem en aquest sentit. No?
L'enfrontament entre el Collado Mediano i el Club Tenis Taula Olot arrencarà, com dèiem, aquest dissabte a les 6 de la tarda al Poliesportiu Municipal Eduardo Guillén. Del tenis taula passem a l'hoquei patins, on l'hoquei Olot, després de visitar el primer classificat i empatar-hi, de rebre el segon al Vic i guanyar-los, ara toca també visitar la pista del Cerdanyol aquest tercer i intentar també rascar algun punt, per què no? Aquest, per part dels olotins, serà l'última visita a domicili que faran aquesta temporada, una temporada on a fora no s'han obtingut els millors resultats, però que l'objectiu d'acabar el més amunt possible segueix més que present. Oi que sí, Roger Zern?
Gairebé amb tota la feina feta, l'hoquei Olot va camí de tancar la temporada que recordarà com un curs de canvis, però amb un nou final feliç com és la permanència a l'hoquei Lliga Plata. Els olotins faran el seu últim desplaçament aquest cap de setmana a la pista del Cerdanyola Club Hoquei, un partit que inicialment s'havia de jugar divendres a la nit, però que al final s'ha de jugar a la jornada unificada d'aquest dissabte a les 5 de la tarda perquè el Cerdanyola encara té opcions de play-off descens. Un duel on també els olotins no comptaran amb els actuals jugadors joves que reforçaran a l'equip de segona catalana, que està en la lluita immersa pel descens. El tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, valora així aquest últim desplaçament del curs 2023-2024.
Decidim apostar per el segona catalana, en aquest cas, que està en situació de descens, i jugadors joves que ens venen amb nosaltres doncs aquest cap de setmana aniran amb el segona catalana. Per tant, anirem amb una plantilla més justa.
El rival de l'hoquei Olot aquest dissabte és un dels pocs equips que encara té objectius per tancar les darreres dues jornades. El Cerdanyola Club Hoquei encara, com dèiem, té opcions de classificar-se pel play-off, però no depèn d'ell mateix. Ha de guanyar els dos partits que li queden, Olot i Vic, i esperar precisament que els biguetans perdin aquest dissabte a la pista del Sant Feliu de Codines. Pel partit de dissabte, els vallesans tindran la baixa sensible de Marc Coy per acumulació de targetes blaves.
M'espero un rival com aquests dos últims, un rival de la part alta, un rival que s'hi juga els punts i que, per tant, estarà 100% concentrat en intentar guanyar.
El Cerdanyola Hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Pavelló Esportiu de Can Xarau, un partit que es podrà seguir en directe a Ràdio Olot dins la retransmissió del Girona B Unió Esportiva Olot de Futbol.
I és que parlem de l'hoquei patins, un hoquei patins, un hoquei Olot que ja ha aconseguit la permanència, un hoquei Olot que ja tornarà a estar l'any que ve també a hoquei a Lliga Plata. Parlem d'un tenis taula que està a un passet només també d'aconseguir aquesta permanència a la màxima categoria estatal i on també tenim ja molts equips en la permanència assegurada, alguns més que d'altres, és en el bàsquet. Comencem, si us sembla, repassant ara els nostres equips de bàsquet garrotxí. Ho fem a primera catalana masculina amb l'Envàs, que és cinquè classificat i que rep el sisè, el Pineda de Mar, aquest dissabte a 5:45 de la tarda. Primera categoria femenina, l'Envàs és sisena classificada i diumenge visita la pista del Club Bàsquet Argentona, aquest diumenge, com dèiem, a 8:45. El grup primer a primera territorial masculina, l'Envàs és novè i rebrà aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Atlètic Silent, que és el penúltim classificat. El grup 2, el Club Bàsquet Olot, és el millor, és segon i aquest dissabte a un quart de vuit rebrà el Torroella. Per trobar un altre Garrotxí, això sí, hem de baixar ja a la 11a posició amb el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc, que rebrà aquest dissabte a 6:15 de la tarda. A la 12a posició hi trobem la Piolot, que visitarà el líder aquest dissabte també a les 6 de la tarda. Ens quedem als pavellons i ho fem a primera sènior masculina amb el Club Vòlei Olot, que ha baixat a la 5a posició i que aquest dissabte a les 6 rebrà el líder, el Club Vòlei Reus. El femení, per altra banda, és el grup A de la permanència i sembla que les coses no pinten bé perquè és 7è, és a dir, penúltim classificat, i aquest cap de setmana rep el segon, el Club Vòlei Els Arcs, diumenge a les 6 de la tarda. I això és tot de la tàctica d'avui. Acabem amb el vòlei i acomiadem l'abril, i la setmana que ve entrarem en un mes de maig on moltes competicions esportives ja s'acaben, i això és sinònim de que passaran moltes i moltes coses. Traieu la calculadora perquè de cares a la setmana que ve els garrotxins es podrien jugar coses, ja siguin bones o dolentes. Ara sí, tactiqueros, tactiqueres, que passeu un bon cap de setmana i ens veiem divendres que ve. Apa, adeu, i que passeu, com dèiem, un bon cap de setmana.
La tàctica, amb Aniol Puigvert.